Temps era temps. El programa d'història de Ràdio Falset.
Bon dia a tothom i benvinguts de nou. Continuarem explorant junts els entrellats de la nostra història i les aventures i desventures dels seus protagonistes, que són qui ens parlen i acompanyen en cada programa.
Si ho penséssim bé, fora interessant conèixer què en pensarien els nostres avantpassats del retrat que en fem des del nostre avui, des del nostre present, dels fets i de l'època que els hi toca viure. El saber-ho, però, és domini de la ciència-ficció que no entra dins el nostre camp.
Volem ser rigorosos i acostar-nos el més fidelment possible als fets, idees i sentiments que impulsaven i posaven en marxa els protagonistes de cada època. Avui ens situarem en un espai físic característic d'una època i del dia a dia dels que l'habitaven.
Busquen per arxius, llibres i documents per extreure'n informació o van a la cerca de qui els hi pugui donar els nostres col·laboradors del programa, Pere Audí i Toni Orensat. Bon dia.
Bon dia.
Presentem Isabel Gaià i jo mateixa, Àngels Martí, amb la discreta però indispensable col·laboració del nostre tècnic, Jordi Soldevila. El saludem des d'aquí en nom nostre i en el de tots qui ens esteu escoltant.
Entrarem ja ràpidament en matèria amb l'editorial del programa que ha preparat avui Toni Orensanz i que ens anirà obrint camí. Quan vulguis, Toni.
L'editorial d'avui tracta de documents sobre Falset, Marçà i Pradell de la Teixeta de la Guerra Civil. Documents que ves per on no han aparegut en una esgorfa perduda, sinó que ho han fet en un magatzem de l'antic govern civil de Barcelona. Aquesta és la història de la troballa. Com tothom sap, la repressió franquista va estar perfectament organitzada. Per a portar-la a terme va ser molt important la documentació incautada a partits i sindicats. Tanmateix, la idea de recollir-la no va sorgir entre els sublevats, sinó que va ser dels assessors nazis que anaven de bracet. Va ser així com una bona part de la documentació dels partits, dels sindicats o dels ajuntaments es va salvar. Les operacions de recollida de la documentació es preparaven minuciosament. Com és sabut, aquesta documentació va fer cap a Salamanca, trobant-se dipositada durant molts anys a l'Arxiu General de la Guerra Civil. Però allò que molta gent no sap és que a la delegació del govern a Barcelona, l'antic govern civil, es va descobrir fa uns mesos documentació pertanyent a uns quants pobles de Catalunya que, pel que fos, no va anar a raure a Salamanca. I malgrat que la Comissió per la Dignitat ha demanat que retorni als ajuntaments que la van generar, allà segueix. Entre aquests documents es troben llibres d'actes dels ajuntaments de Marçà, Pradell de la Teixeta i de Falset, com a documents més importants. I no són qualsevol mena de documents, són llibres d'actes que cobreixen el període, prenguin nota, que va de l'agost de 1936 fins als primers mesos de 1938. Per a tots aquells interessats a conèixer què va passar als nostres pobles durant els mesos de guerra i de revolució, no cal dir que aquesta documentació té una gran importància. Són documents que ens informen de primera mà sobre les decisions que els ajuntaments prenien, informació que no es pot obtenir o consultant cap altra mena de documentació. En el moment d'escriure aquestes línies no sabem encara com acabarà el tema. Per tant, sense entrar en valoracions polítiques, el que és evident és que aquesta documentació hauria d'acabar en algun arxiu i demanaríem que aquests documents vagin a opetar un arxiu si és que no es vol tornar als ajuntaments. Sigui com sigui, un cop més, ens trobem que les flames no van acabar amb tot i que encara és possible trobar molta documentació sobre la guerra que suposadament i segons totes les veus havia estat destruïda. En el cas de Marçà, per exemple, sí sabem ja a aquestes alçades que entre la documentació que ha aparegut hi ha les actes del Comitè Revolucionari de l'estiu de 1936 en el període de col·lectivitzacions, de municipalitzacions i de violència. Hi haurà les actes del Comitè de Falset? Esperem sortir de dubtes ben aviat.
La Torre de Guaita.
Avui ens acompanya el Torre de Guaita, un falsetà que, tot i la seva joventut, ja porta una pila d'anys dedicant-se a l'estudi de la història del castell de Falset. El nostre convidat d'avui no és ningú menys que l'Antoni Obiols, estudiant de tercer d'Història de l'Art a la Universitat Rovira i Virgili. Però, de fet, durant el batxillerat ja va fer el seu treball de recerca sobre el castell, un treball que porta per títol Origen i evolució del castell de Falset. Antoni, bon dia.
Bon dia, Àngels.
A veure, què ens pots dir sobre els orígens del castell? Estan clars els orígens del castell de Falset?
De fet, hi ha restes arqueològics que comproven que, si ens situem una miqueta en el context de l'època, vers el segle VII i VIII de la nostra era, abans de la que anomenem la Reconquesta, trobem que la península ibèrica estava bastant dominada pel califat Omeia, que anirà avançant i eliminant els regnes visigots, tot establint els regnes que anomenem regnes de Taifes. Què eren els regnes de Taifes? Els regnes de Taifes eren unes monarquies, per dir-ho d'una manera, aïllades i autogovernades, que són un exemple proper, per exemple, Siurana i Prades, que van ser caracteritzades pels seus durs setges per la resistència a la invasió, posteriorment cristiana.
I, escolta, Antoni, als voltants del castell, en aquells temps,
sí,
hi havia vida, hi havia cases... Que hi havia, com ens els hem d'imaginar, als voltants?
Es creu que en aquella època era bastida una fortalesa que correspondria a uns dels regnes de Taifes, si més no, que n'és vinculat amb Siurana. Seria simplement una construcció, no ben bé per dir quatre parets, però sí que un edifici simple que tan sols servia per la vida quotidiana del qui el governés, la petita població no nombrosa que hi pogués haver, pel govern de l'indret ja està.
I inicialment, Antoni, quines restes tenim d'aquella època, o quins vestigis, o què ens apunta el que allò era?
El que es sap és que on actualment es troba la seu, no?, del Museu del Vi, sota del paviment actual refet, hi ha uns murs que datarien de l'època, com comentat, vers el segle VIII. Però ben bé, com que no han estat publicats els estudis, no permeten saber més enllà què hi havia. Però sí que es creu que la manera de construir i l'aixecament pertany a aquella època.
És a dir, que tenim una fortalesa defensiva, bàsicament, i per tant el gran impuls al castell és a partir de la Reconquesta.
Aleshores serà a partir de la Reconquesta, iniciada pel comte Ramon Berenguer, que les ànsies de recuperar el territori perdut s'anirà avançant cap al sud de la que anomenem l'actual Catalunya Nova i establiran la primera edificació sobre la musulmana, que ja serà de caràcter cristià. Serà simplement una construcció d'una torre circular, molt típiques de l'època, que serien torres de guaita, vigilants que s'adjudicaran a uns nobles pertinents. En aquest cas, la primera dinastia serien els Entença.
Qui eren els Entença, Antoni?
Els Entença era una branca senyorial provinent de Barcelona que ajudà directament al comte en la Reconquesta. Aleshores, amb agraïment del seu ajut, li adjudicà els nous territoris conquerits.
És a dir, que és a partir d'aquesta època quan ens hem d'imaginar que el castell comença a fer gran i el poble comença a créixer, una mica com...
Encara no trobem el poble, de moment és sols una fortalesa. No serà fins més avançat que s'establirà el poble al voltant, perquè he dit que simplement és una torre de vigilància. Eren unes condicions molt rudimentàries, encara que no ens puguem imaginar com fos.
Doncs sí. En quina època comença a trobar-se el poble? Comença ja a construir-se el poble?
Seria més avançat ja al segle XII, o tombant de segle XIII, quan ja hi ha una fortalesa forta, aleshores, aprofitant el mateix pendent de la muntanya, del turó en què es troba el castell, s'aniran ajuntant les primeres cases, les primeres construccions. No és fins que no hi ha una fortalesa definida que no es repobla la zona.
És a dir, que després de la Reconquesta, pràcticament, diguéssim, podem dir que passa tot un segle en què això continua sent una fortalesa defensiva i el poble no comença a créixer.
No, realment eren unes dependències petites. No imaginem la primera plaça del poble, que seria la corresponent a la plaça Vella, fins ben entrant ja al segle XII.
Però quan anaven repoblant al voltant del castell i s'anaven assentant, quins beneficis obtenien pel fet de repoblar aquella zona?
El noble, en el primer moment ja hem dit que eren els entensa, estaven vinculats directament amb el comte de Barcelona. Aquí, estaven sota la seva protecció i a la vegada aquest li adjudicava els privilegis de noblesa. Mm-hmm. És a dir, que li havien de pagar els impostos, els actes del camperolat, per dir-ho així, que habitava la zona, de pagar el senyor, ja que els protegia. A la vegada, el noble tenia l'obligació de defensar la zona i administrar-la correctament en nivell d'explotació econòmica.
O sigui que el primer interessat en que vingués gent a viure-hi, per dir-ho d'una manera fàcil, seria el noble.
Sí.
Perquè si pot cobrar impostos, però no hi ha ningú.
Realment és així, però clar, la població, com que era musulmana i s'estava retirant cap al sud de la península, uh-huh. hi havia l'interès per portar unes noves branques generacionals, no? Per dir, de gent cristiana, si és que així ho volem considerar.
I aquesta gent cristiana, els que ho colonitzaven, els que venien, no? Què els oferien a canvi, no? Quins avantatges tenien de venir a aquesta zona?
Era
una zona fronterera, perillosa, no? Què els oferien?
La veritat, en principi, sí que era un territori perillós, per això he dit que fins no és més ben tard que no s'acaba de poblar la zona, perquè la persistència musulmana serà constant.
Sí.
No pararan d'invair, malgrat la zona es cregui pacificada. De fet, la gent nova el que trobava eren uns territoris pràcticament verges, on l'explotació agrària, inclús en un futur minera, ja que trobem els jaciments propers de Bellmunt, seran un motiu pel qual la gent, si més no, trobarà l'interès de vindre. Però en aquella època, un tampoc no tenia la llibertat molt de pensar, sinó que el poble era conduït pels interessos dels qui manaven.
I escolta, Antoni, sabem qui són aquests primers pobladors de Falset que a partir de tombants del 12-13 s'instal·len a Falset? No, o sigui, ja no els nobles, sinó la gent anònima que aquí comença a vindre?
La veritat és que no. Si destaqués alguna família, sempre hagués quedat en el registre, no? de vinculació amb el noble. Però realment, que hagi trobat o s'hagi gustat, a millor hi és, però jo no he trobat.
D'acord. I tampoc sabem, Antoni, d'on venen. Bé, si venen d'una zona concreta, per exemple, que vinguin del nord de Girona o del sud de Girona o de Barcelona. Això és desconegut. O sigui, aquesta gent anònima, sí. Primers pobladors, no en sabem res.
Home, realment en aquella època no és objecte d'estudi i el fet t'ho demostra que quan estudies història, mal te pesi, prima molt més l'estudi sobre els reis, les dinasties, que no pas la gent del poble, la plebs, per dir-ho d'una manera. No hi ha cap família reconeguda que es pugui dir que de la descendència que tinguin.
D'acord. Antoni, el castell tal com és avui dia o semblant, és a dir, quina és l'època en què el castell té un gran impuls, en què el castell comença a ser semblant en certa mesura al que o gran com avui dia l'hem vist o el veiem?
Més o menys l'aspecte actual que té el castell, reconstruït en els seus volums i tal, el trobem amb l'avinguda del que s'anomena el Casal de Prades. Serà en aquest moment on tindrà la màxima expansió el castell i fortalesa. No és res més que quan morirà l'última entensa, el Guillem d'entensa, la baronia passarà directament a mans del rei Jaume II, comte de Barcelona. Aleshores, aquests territoris, en un futur passaran al seu fill. El fill de Jaume II serà Ramon Berenguer. És a dir, haurem de destacar la importància de que els dominis del castell i els territoris estan en direcció i objecte del mateix comte de Barcelona. I serà en aquest moment que Ramon Berenguer adaptarà el nou edifici a les noves circumstàncies, és a dir, les noves necessitats, perquè serà un fill mateix del rei qui establirà el seu domicili al mateix castell. Aleshores s'ampliarà, es farà les restes del palau gòtic que hi ha. L'església és una qüestió interessant perquè no se sap si ja era prèvia, perquè el ser romànica datava d'una època anterior, però el fet de que sigui tan gran fa pensar que també n'és simultani la construcció del palau. No obstant, tindria encara un estil romànic.
I a quina cronologia ho situaríem, tots aquests esdeveniments que ens has esmentat?
Seria per als inicis del segle XIV, més o menys, per dir-te una data referencial, el 1324, serà quan el rei deixarà la baronia directament al seu fill, no? L'infant Ramon Berenguer.
D'acord.
Cal dir que aquest Ramon Berenguer permutarà, és a dir, canviarà els seus regnes i dominis amb l'infant Pere, que era el que es coneix més en la història del castell per la seva, proximitat amb la vila mateixa.
Clar, és a dir, és a partir del segle XIV quan el castell té un gran impuls i realment passa a ser un lloc important, diguéssim, dins el que és el regne.
Sí, sí, i a més els comtes de Prades, que serà el nou títol que tindran, és a dir, el fill del rei serà el comte de Prades i qui iniciarà la dinastia aquesta, preferiran també sempre estar al castell de Falset, a diferència d'altres nobles, perquè en els entensa passava que tenien preferències per estar al castell de Mora en segons quines ocasions. Però els Prades ubicaran la seva residència habitual al castell de Falset i serà aquest el que proporcionarà les grans dimensions de l'edifici i la importància.
I sabem per què, Antoni? Per què decideixen Falset?
La veritat no ho sé. El fet és que suposo que és un territori nou conquerit, exerceixes els dominis perquè els altres ja estaven ocupats. I és un punt de direcció de la Reconquesta, també. Mirar vers el sud per ocupar nous territoris.
I allà, en aquests moments, se sap més o menys el nombre de famílies, població, focs que hi havia al voltant del castell?
Sí que sap, però el central objecte d'estudi amb el castell ja no vaig mirar tant a la vila. Va ser la dificultat de separar, no? De dir fins a quin punt podem considerar història del castell, en si, només l'edifici, i fins a quin punt ho vinculem amb el poble i hem de separar la informació.
D'acord. Antoni, com era el palau? És a dir, un palau d'aquesta època, que nosaltres quan sentim la paraula palaus pensem en la Sissi Emperatriz, un palau del segle XIV, és a dir, com ens hem d'imaginar que era allò per dins, les estances?
En un primer moment, les condicions geològiques, per dir-ho d'una manera, en què està ubicat el castell, condicionaven a l'hora de fer un edifici. L'edifici de palau gòtic, de planta gòtica, que es diu, és un edifici sempre amb planta baixa, té una gran arcada d'accés, una escala interior que puja fins a les dependències. El castell, no sigui per dificultats en el terreny o altres qüestions, no aconseguia aquest mateix esquema. Així doncs, el que tenim és una planta baixa, en la que hi ha els dos finestrals gòtics reconstruïts, la gran arcada d'accés. Aquest accés donava lloc a una sala amb arcs apuntats, tots de volta de creueria, sobre de la qual sí que s'hi aixecava una altra estança, suposadament de les dependències més personals del noble.
És a dir, la planta baixa era més una planta social, entre
recepcional,
cometes,
recepcional,
i la primera planta era on podien fer la vida els nobles,
sí,
la vida
sí.
Privada.
Sí, sí.
A més dels nobles, qui vivia al castell regularment?
Amb els Prades també hi havia la cancelleria reial. El fet aquest havia d'hostatjar el castell els diversos escrivans, notaris que pogués tindre. Que residissin sempre no és segur, però sí que podien residir, viure a la vila i executar les seves funcions al mateix castell.
Quin volum creus de gent que podia viure ja al castell, entre els nobles, tota la cancelleria i tots els...
Quan s'amplia el castell sí que podríem parlar d'un nombre més elevat, ja que l'església mateixa també proporcionava el sacerdoci al costat un edifici, i podríem comptar només d'una trentena. Tampoc no era un edifici que pogués agafar la recepció de tanta gent, però sí que el nombre era molt més elevat que en un principi.
En tot cas, Antoni, al castell, la gent del poble, la plebs, hi tenia algun tipus d'accés? Hi accedia per qüestions administratives, per qüestions de tractes d'algun tipus?
La gent mateixa del poble no accedia normalment al castell. S'ha de tenir en compte que no només era el noble qui manava. Quan ja es forma la vila, tenim les anomenades cases del comú. Serà la casa del comú el govern municipal. És allà on s'ha dirigit al poble baix, per dir-ho d'alguna manera, en les queixes, en els pactes, en els impostos, per tal de que el comú mateix formulés les preguntes o qüestions al mateix noble.
És a dir, que realment el castell era un lloc on poc freqüentat.
Era un satèl·lit, per dir-ho d'una manera, del que era la vila, no obstant, encara que fos realment l'important focus de poder.
I els soldats? On estaven ubicats, situats?
No parlen gaire de defensa. Un cop colonitzada la zona, tot el que seria l'exèrcit, bueno, quadrilles, per dir-ho d'una manera, ja es situen ja més al sud i no en fa gaire esment.
Al castell hi han nascut personatges històrics importants. Què ens en podries comentar, per exemple, de la reina Eleonor?
El castell, hipotèticament, però sap bastant cert, hi va haver el naixement de dos personatges importants. Un va ser Eleonor, que serà casada amb Pere de Lusignan el 1353. Ja trobem aquest segle XIV, que és el segle més preponderant del castell. Pere de Lusignan era el comte de Trípoli. Per defecte, el 1360, la Leonor serà proclamada reina de Xipre i Jerusalem. Serà en aquest moment que adquirirà el títol nobiliar més alt. Però el 69, quan va enviudar, retornarà a Catalunya i es diu que retirarà a Valls. Possiblement, en aquest període de temps, la mateixa Leonor hagués pogut estar més d'una ocasió al castell de Falset on havia nascut, però tampoc es sap. Certament.
És a dir, i la reina Leonor, sabem, Antoni, en quina edat marxa, en quina edat la casen, o quants anys viu aquí?
Quan... Sí, casada és el 1353, però jo suposo que al ser família de noble, al ser filla, si fos filla ja seria una altra qüestió, però al ser filla devia estar a la cort d'alguna reina, com per exemple comentaré posteriorment amb Margarida de Prades, que té la mateixa situació. Aleshores, està en una cort reial ja, és com un element de fitxatge, per així dir-ho, del noble que es vulgui casar amb ella per interessos sempre territorials. L'amor no, en aquella època era cortès, no era...
Clar. I Margarida de Prades, aquí ja desmentaves, és l'altre gran personatge històric nascut al castell. Qui era Margarida de Prades, Antoni?
Margarida de Prades es diu que, bueno, està documentat, que va néixer el 1387 i que va ser una de les últimes descendents de la dinastia dels Prades. Perquè després els seus germans es casaran amb la família dels Cardona. Els ducs de Cardona seran uns importants nobles que dominaran la major part de Catalunya. Aleshores, Margarida era filla de Pere, de Prades, i de Joana de Cabrera. Els Cabrera venen d'una procedència nobiliar de Tortosa, important també. Si aprofundim una miqueta més sobre el personatge, trobem que va ser casada amb el rei Martí Lomà, perquè aquest enviudà de Maria de Luna, el rei Martí Lomà de Comte de Barcelona i rei d'Aragó, i a l'haver perdut l'últim fill hi havia interessos per casar-lo amb la Margarida per tenir una descendència purament catalana, per així dir-ho.
Clar, és a dir, que és un personatge important des d'aquest punt de vista estratègicament, no?
Sí, serà, però malauradament, a Margarida de Prades, Martí Lomà no tindrà descendència masculina i ja sabem que serà amb Ferran I d'Antequera, que començarà la dinastia dels Trastàmara i es castellinitzarà més la cort.
Després del compromís de cas.
Evidentment.
Molt bé. I qui van ser aleshores els últims senyors feudals del castell?
Els últims senyors feudals, cal dir que a partir dels Cardona, que són els que substitueixen els Prades, sí. Si fem una mica d'ordre és Entença, Prades, Cardona i Medinaceli. Aquests últims ja tindran el castell més que un focus de poder, ja serà un estat de domini. Tindran la jurisdicció, però no viuran, evidentment, allà. I aleshores restarà el castell una miqueta en l'oblit fins a arribar a l'estat ruïnós que presentava fins fa poc temps.
Ha estat en estat ruïnós durant molt temps, no, Antoni? És a dir, realment hi ha notícies del segle XIX i així que ja parlen del castell en estat ruïnós.
Sí, perquè la guerra de successió i posteriorment també la guerra del francès faran que el castell sigui objecte de direcció de les batalles. Evidentment, serà centre d'artilleria i serà un espai on serà fluïda l'entrada de gent i serà bastant malmès i envaït en diverses ocasions pels bàndols contraris.
Molt bé. Doncs
Antoni... Bé, doncs, Antoni, se'ns acaba el temps. Moltes gràcies i a veure si ens tornem a trobar un altre dia i podem parlar-ne més. Què et sembla?
Gràcies a tots vosaltres.
Vinga. Gràcies, Antoni.
Adéu.
Adéu.
El calaix de sastre.
Obrim ja el nostre calaix de sastre on trobem una mica de tot. Avui, qui ha estat regirant pel nostre calaix de sastre ha estat Pere Audí i ha ensopegat amb uns poemes que l'han sorprès i sense pensar-s'ho més s'ha posat a la feina per a saber-ne més. Pere, explica's una mica què has trobat, qui era l'autor d'aquests poemes, d'on era, estens així intrigats, quin no, tema es tractava...
Personalment jo no els vaig trobar. Els va trobar la Cristina Beltrán, treballadora a l'oficina de turisme del Consell Comarcal. Estava parlant amb ella per telèfon un dia, dient-li que seria interessant que em contractessin per anar al Marroig a fer una xerrada per a les jornades culturals que fan, etc. I li vaig dir, dona, digue, a veure, aquí al Marroig teniu personatges potents, per exemple, teniu un tal Joaquim Blanc, que era un senyor que era anarquista i surt als diaris de l'època i tal. Diu, em sembla que he trobat remenant les golfes de la meva àvia, he trobat un llibre que està, sembla que és de poemes que crec que és d'aquest, del Joaquim Blanc. Dic, dona, deixa-me'l. I així va ser com vaig conèixer aquell senyor Joaquim Blanc, a part d'escriure els articles que havíem trobat a la premsa anarquista de l'època o de la premsa del Partit Radical primer i després anarquista, a més de tot això, en un determinat, el 1908, se'n va a Móra d'Ebre, a l'impremta Bassa, i es fa editar un llibret que es diu Rayos y Truenos. Fent la descripció, aviat, aprofito per fer una mica de publicitat, aviat sortirà una edició facsímil, no sé exactament quan, publicat entre Carrutxa i algun organisme més, amb pròleg del Salvador Palomar i el Ferran Sugranya, si no recordo malament, i un petit estudi introductori que he fet jo. Aleshores, espero que l'edició facsímil reprodueixi realment els colors de la edició original, perquè la coberta i la contracoberta és absolutament d'un roig intens, i a la contracoberta hi ha una mena de personatge que jo interpreto, i altra gent també, amb el Toni ho hem parlat alguna vegada, com una mena de dimoni amb un trident, una cosa així.
És un dimoni, sí. És un dimoni.
Entre els poemes deuen ser potents, també.
Sí, 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 sí. Ella a la introducció diu algo així com que ha escrit aquest llibre per demostrar que nosaltres, els anarquistes, doncs som gent aguerrida i gent que no vol el bé de la gent, que vol el bé, diguem-li, del poble, i que no són gent dolenta. El que passa és que la contraportada amb el tema del dimoni no em diga. Qui era aquest Joaquim Blanc?
La veritat Pere, i una cosa, el llibre digues, editat quin any?
El 1908.
El 1908, és que clar, parlem d'un anarquista, marroixat del clar, 1908.
Clar, és que per això jo anava a intentar situar-lo una mica, no? La veritat és que no en sabem massa. Jo vaig fer un article per la revista Canya i Gram del Marroig intentant que sortís una mica d'informació, i sí, em van trucar, però em van trucar per preguntar, què tens més informació? Dic, no, jo no, he fet l'article amb tot el que tenia. Aquest és un senyor que cap al 1908 devia tenir uns 40 anys, ara de memòria no recordo l'any que va néixer, devia tenir uns 40 anys, paleta, i que treballava, pel que sembla, a Barcelona. Treballava, se n'anava a treballar a Barcelona, i de paleta, i de tant en tant tornava. Tenia algun camp, alguna peça de terra on devia conrear les seves olives, feia la verema, el que fos, feia uns dinerets i sembla que se'n tornava. La qüestió és que és molt sorprenent que una persona, doncs, que no és un gran terratinent, és un paleta, pot ser un paleta una mica més ben situat, vull dir, pot ser a cap de colla o alguna cosa així, però clar, que tingui el capital suficient. D'entrada ja és sorprenent que sapigués llegir i escriure, perquè la meitat de la població aproximadament en aquella època no sabia ni llegir ni escriure. Que a més escrigui poemes encara sorprèn més, i que a més faci editar un llibre a la impremta Bassa de Móra d'Ebre, doncs ja és del tot sorprenentíssim, no? I és curiós a més perquè clar, l'edita a la impremta Bassa, que és on tots els d'esquerra anaven a fer els seus estatuts. O sigui, tu veus uns estatuts d'una entitat que està editats a la impremta Bassa, segur que era més o menys eren
esquerranosa.
Els de dretes, en canvi, anaven a Reus, a la Raval Santana, on no recordo,
a les impremtes catòliques
de Reus. I és curiosa aquesta de...
I Pere, els poemes són una clara mostra de quin era el pensament d'allò de l'anarquisme utòpic, no?
Sí, exacte, i se mou entre l'utopia i després un llenguatge molt eixelebrat per a designar als que són, diguem-li, l'antítesis, no? Los gaznápiros, los chupasangres, que evidentment són els capitalistes, els burgesos.
Escrita en castellà, doncs.
Està tot escrit en castellà, menys una, i això és un apunt... M'encanta que em facis aquesta pregunta, com se sol dir a les entrevistes, perquè els fa tots en castellà menys un, que diu que l'ha fet en català perquè el volia escriure en català per a declamar-lo a les reunions de la cooperativa obrera, que és la Flor de Maig del Marroig, com és ben sapigut, i que com els obrers del Marroig es veu que el castellà no l'entenien molt bé, el fa en català perquè l'entenguin superbé i o sigui, captin tot el significat. La qual cosa, clar, a nivell de punt sociolingüístic és genial, no? O sigui, el coneixement del castellà en aquella època sembla que era bastant baix, segons es pot desprendre d'aquí, no?
Pere, potser no som conscients, no, de l'auge, diguéssim, que en un determinat moment, ja al tombant del 19 al 20, molt al principi del 20, té aquest anarquisme utòpic de la idea.
Sí, és difícil, és molt difícil fer-se anar a pamar quina era la importància, no? És evident que aquest senyor va conèixer, va veure l'anarquisme gairebé amb tota seguretat a Barcelona. O sigui, és un senyor que anava i venia i probablement doncs, va ser a Barcelona on va entrar en contacte amb aquestes idees. No vol dir que aquí no n'haguessin. Aquí penseu que per exemple, i les idees o les entitats com la maçoneria no eren desconegudes a la comarca. Tenim a Cornudella la Logia Corazón, que el Miquel Martorell doncs, ha estudiat així una mica, amb la poca documentació que hi ha. Tenim que darrere la creació de dues cooperatives, la del Marroig, la Flor de Maig, i la Casa del Pueblo de la Serra d'Almos, hi ha un personatge molt curiós, que és el Cristóbal Litran, que entre altres coses era maçó. Quina curiositat, eh? Segurament hi havia més gent, no eren idees desconegudes, però tampoc eren idees amb una gran... diguem-li que tinguessin una gran... que hagués molta gent que les compartís. No?
Però sí que teníem subscripcions a revistes.
Sí,
no?
Sí, sí.
Hi ha gent de la comarca subscrita a revistes anarquistes.
Sí, sí, torno a fer-me propaganda. Espero que cap a l'abril, el dia de Sant Jordi, pugui sortir un llibre que es titularà Cooperativistes, Anarquistes i Capellans, on justament un dels capítols, bastant llarg, que es parla de l'inici de l'anarquisme. Aquí tenim publicacions que es conserven a la Biblioteca Arús de Barcelona, que el 1914-15 ja apareix gent subscrita, que només hi ha les inicials, AJD, per exemple, Serra d'Almos. Però clar, vol dir que aquí hi havia gent, per pocs que fossin, que tenien un coneixement, havien contactat amb aquestes idees i no eren, diguem-li, del tot desconegudes. El gran despegue serà a partir de 1917-18.
Però el Blanc, a més dels poemes, ell exercia d'anarquista. Se li coneixen actuacions...
Bé,
i...
això, en principi, l'únic que he trobat del Blanc és els articles i una referència que em fa el Joan García Oliver a un llibre seu que es diu L'Eco de los Passos. D'actuació concreta d'ell, únicament això, l'activitat periodística. I em sembla que ja em feu fora perquè s'ha acabat el temps, oi que sí?
Sí, Toni, ens sap molt greu perquè està molt interessant, però s'ha acabat.
En podem parlar amb més profunditat.
Sí, sí, sí.
Dia dels principis de l'anarquisme i tot això
és
molt interessant. Sí,
sí.
Com vulgueu.
I a veure si tirem endavant amb el facsímil.
Sí, pel que m'han dit està tota impremta ja.
Molt bé, doncs, fantàstic.
Moltes gràcies, Pere.
Bé, doncs, gràcies. Vinga. I ara, sal i pebre de les petites històries comentades per Toni Orensans. Endavant.
Historietes de la història.
En aquest Mediterrani nostre de terra endins, barallar-se amb el poble del costat ha estat un entreteniment de primer ordre al llarg de la història. Corres a pedrades amb els veïns hauria de considerar-se a aquestes alçades una espècie d'esport nacional. Des d'aquest punt de vista, la rivalitat entre Marçà i Falset ha donat episodis francament remarcables que a poc s'han anat diluint. N'hi ha que diuen que lentament ens hem anat civilitzant. Deu ser això. El cas és que avui a l'Historietes parlem de dos episodis que ens remunten al segle XIX amb baralles immemorials de falsetans i marsalencs. De tots és sabut que el fet que l'estació del ferrocarril s'instal·lés a Marçà va generar al llarg del segle XX trifulques dialèctiques de tota mena. L'estació oficialment sempre s'ha dit de Marçà-Falset i això als marsalencs no els ha caigut mai en gràcia. La qüestió és que quan es va inaugurar el tren, la batussa pel nom de l'estació ja anava. M'explico. L'estació de tren de Marçà-Falset es va inaugurar el desembre del 1890, però resulta que al novembre d'aquell mateix any la premsa ja recollia notícies que deien el següent. Dicen de Marçà que el dia 29 de octubre último por la mañana apareció borrado el nombre de Falset en la estación del ferrocarril, quedando solo el de la primera de dichas poblaciones. És a dir, que algú havia borrat el nom del Falset de cartell. La notícia va encara més enllà. El hecho debió ejecutarse durante la noche anterior. El vecindario de Marçà, según añade la persona que nos comunica la noticia, protesta indignado de semejante proceder, no solo porque desdice a la cultura de un país civilizado, sino porque también puede producir odios y rencores entre los pueblos vecinos. No calia gaire cosa, però, per enfrontar els dos municipis. Fins i tot s'hi dedicaven en cos i ànima a alguns capellans. N'hi ha mostres d'allò més evidents des de temps antic, escoltin bé. Som entre l'any 1825 i 1830. No plovia, hi havia una gran sequera, i Falset i Marçà compartien en aquella època el següent costum. En temps de seca s'anava a Marçà, s'agafava la imatge de Santa Madrona que hi havia al convent dels Servites, és a dir, on ara hi ha la granja del costat del cementiri de Marçà, i es pujava la santa en processó solemne fins a l'església de Falset. Es feien pregàries, rogatives, processons i oracions de tota mena i quan tornava a ploure, Santa Madrona era retornada al convent marsalenc amb una processó triomfal. Entre el 1825 i el 1830, però, al moment de ser tornada Santa Madrona a Marçà, el capellà marsalenc va esperar la processó al Piró, just al límit dels dos termes municipals, i el capellà, vestit amb sobrepeller i estola, va detenir la processó triomfant que presidien els capellans de Falset. El rector de Marçà va parar la comitiva religiosa amb aquestes paraules: «Alto la cruz por esta estola», i es va armar la marimorena. El mossèn de Marçà no va deixar passar la processó de cap de les maneres. Va al·legar un conflicte jurisdiccional entre els bisbats de Tortosa i el de Tarragona. Deia que era fora de lloc que pogués treure Santa Madrona del bisbat de Tortosa, d'on és Marçà, per portar-la a l'arquebisbat de Tarragona, on pertany Falset. La cosa va acabar als tribunals eclesiàstics que, amb el temps, van donar la raó a Marçà. La santa no podia ser traslladada a Falset com si res, quedava prohibit. I la tradició es va acabar per sempre més. Ho explica el capellà de Falset de final del segle XIX, mossèn Mestres, en el seu diari. Ja veuen si els conflictes entre Marçà i Falset venen de lluny, fins al punt que els capellans estaven disposats a elevar a instàncies divines una rivalitat del tot terrenal.
Gràcies, Toni. Arribem ja a la banda sonora, història i música enllaçades per Pere Audí.
La banda sonora.
Sembla ser que ja al Neolític es varen realitzar construccions més o menys fortificades per a defensar-se en cas d'atac. Lògic, amb l'aparició de l'agricultura i la ramaderia aparegui l'excedent i amb ell la necessitat de defensar-lo contra aquells que se'l volguessin apropiar. Fou a l'edat mitjana amb l'afebliment del poder central d'un rei o reina quan la construcció de castells esdevingué més necessària. El rei cedia territoris nominalment sota el seu poder a determinats nobles. Al seu torn, els nobles cedien a l'administració de parts d'aquests territoris a d'altres vassalls, i així anar fent. I tots, com a residència, com a element de protecció i com a símbol del seu poder, construïren castells. Totes aquestes concessions, evidentment, es feien a canvi de reconeixement de la sobirania del que atorgava la concessió, del jurament de fidelitat. Són els coneguts pactes de vassallatge. Fins i tot una part del castell podia estar dedicada a escenari on s'escenificaven aquests pactes. Són les anomenades torres d'homenatge, el lloc on el senyor superior rebia el vassall inferior i aquest li reconeixia el seu sotmetiment. En algunes zones, els encarregats de la defensa d'un castell apareixen a la documentació medieval amb la denominació de castellanus o castlanus, termes que vindrien del francès. El fet més interessant, però, és que de castlà, l'antic castlanus, hi ha qui pensa que podria venir el nom Catalònia i Catalunya, afegint-hi l'acabament amb ia. I Catalònia o Catalunya voldrien dir terra de castells, el mateix significat que alguns hi atribueixen a la paraula Castilla, que cadascú en tregui les conclusions que vulgui. Allò evident és que a Catalunya de castells n'hi ha per donar i vendre, i per tant la teoria de l'origen del nom del territori on vivim és plausible. L'Ebre, per exemple, n'està ple, perquè formaven part de la línia defensiva construïda pels musulmans per a protegir-se dels que ells consideraven bàrbars, és a dir, els futurs catalans que habitaven, sense saber-ho, la Catalunya vella. Els temps, però, canvien, i a la vora del nostre riu, avui dia s'aixequen nous símbols del progrés que res tenen a veure amb els castells, perquè les torres no són d'homenatge, sinó de refrigeració. I com el progrés ha de continuar, cal construir castells nous per a protegir-nos de les forces encara més perilloses que els bàrbars del nord. Són castells a l'inrevés, no són per a refugiar-se com abans, sinó per a poder tancar allí el lado oscuro de la fuerza i les seves espases lluminoses, i viure fora ben tranquils, ens diuen. El problema és que de vegades els castlans dels nous castells no diuen sempre la veritat i això no ajuda gaire a acceptar segons quines explicacions. Avui, com hem parlat de castells nous i vells, i de l'Ebre us deixaré amb Quico Celio i la seva tropa interpretant Lo riu és vida. Esperem que ho sigui per molt de temps.
Hem sigut una terra que ha fet feliç a qui se l'ha estimada. Hem tingut una gent que sempre l'ha viscut apassionadament. I una mala notícia va recórrer el delta com una ventada. Podríem perdre l'aigua i mos tocaria viure un mal moment. Mos van amoïnar posant a prova tota la nostra paciència. Mos van amoïnar sense importar-nos si teníem la raó. I la nostra raó se va donar la mala raó de la ciència. Va néixer una cultura per acostumar-nos a viure millor. Tota la gent de l'Ebre està ben unida per una veu que crida, lo riu és vida, lo riu és vida, lo riu és vida. Tota la gent de l'Ebre està ben unida. I als pobles de la terra ja no s'oblida que hi ha una veu que crida, lo riu és vida, lo riu és vida, lo riu és vida. I als pobles de la terra ja no s'oblida. Sortíem al carrer i érem poqueta gent les primeres vegades. I la millor sorpresa va ser descobrir que no estàvem sols. Ja no érem una gota, n'érem moltes més i ja semblàvem riuades. Riuades d'aire fresca, tocaven la pell i arribaven als cors. Tenim la nostra música, lo nostre vent, tenim la nostra serra. També tenim una bella i bonica forma de parlar. I un riu que s'obri pas de la muntanya al mar entremig de la terra. Riu que dona vida i el que tots junts hem après a estimar. Tota la gent de l'Ebre està ben unida per una veu que crida, lo riu és vida, lo riu és vida, lo riu és vida. Tota la gent de l'Ebre està ben unida. I als pobles de la terra ja no s'oblida que hi ha una veu que crida, lo riu és vida, lo riu és vida, lo riu és vida. I als pobles de la terra ja no s'oblida. Tota la gent de l'Ebre està ben unida per una veu que crida, lo riu és vida, lo riu és vida, lo riu és vida. Tota la gent de l'Ebre està ben unida. I als pobles de la terra ja no s'oblida que hi ha una veu que crida, lo riu és vida, lo riu és vida.
Hem arribat ja al final del nostre programa d'avui. Us esperem de nou a tots el proper mes. Si voleu aportar suggeriments o fer alguna pregunta, podeu trucar al telèfon de la ràdio 977-83-1135 o adreçar-vos al nostre correu electrònic laradio@falset.net. Recordeu que el programa es repetirà diumenge a les 6 de la tarda i el dimarts a les 8 del vespre. Us deixem ara amb l'espai El Planeta.